Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'aquesta setmana ve molt marcat pel concurs de castells de Tarragona, per això avui farem la prèvia d'aquest concurs. Parlarem amb el David Prats, que és periodista casteller, i amb qui analitzarem com arriben les colles castelleres en aquestes dues jornades de concurs de castells, i també parlarem amb la Esther Roca, que és una de les directores del concurs de castells de Tarragona. Aquest cap de setmana també és la Fira Mediterrània, i com ja sabeu, estem fent un repàs dels grups finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, i avui parlarem amb el Roger Andorrà, que presenta el projecte Electrogralla en aquesta final del concurs Sons de la Mediterrània. També repassarem altres festes del territori d'aquest cap de setmana, com a Vilallonga del Camp, on tenim les festes del Roser, o també com a Vimbodí, on tenim el festival Vitrum. Tot això i molt més serà durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i també a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa. Diuen que enguany el concurs de castells arriba més igualat de mai. Per saber si això és així o no, parlem amb el David Prats, que és periodista casteller. Bon dia, David.
Bon dia, Jordi. Què tal? Com esteu?
Bé, preparats per aquest concurs. Si ens centrem en la jornada de diumenge, què ens ha de parar aquest concurs? Quines són les principals colles favorites per endur-se'l?
Doncs jo crec que estem en un concurs de castells més obert de la història, sigui perquè les colles hi arriben més fortes que mai, també per aquesta una normativa que s'ha posat enguany en el que és el global del concurs, que només valdrà un castell carregat. En les últimes edicions es comptaven els tres, no? Però enguany doncs, s'ha volgut fer aquesta renovació una mica de les normes i també apostar sobretot per la seguretat, i les colles només se'ls comptarà un castell carregat, no? Mm. Això ha generat fins i tot una mica de polèmica entre colles, però vaja, no s'ha vist en el global de la temporada que pràcticament cap colla s'ha sortit més d'un castell carregat, per tant això no hauria d'afectar el desenvolupament de la competició. Quatre colles són les favorites del concurs, els castellers de Vilafranca, que l'han guanyat 8 vegades consecutives, van a per la 9a vegada que vulguin aixecar aquest guardó, però vaja, no els hi posarà fàcil perquè enguany els castellers de Vilafranca no arriben tampoc en el seu millor moment de forma. Ho han demostrat però a Sant Fèlix i a Vilanova on van descarregar el 3 de 10, però el 2 de 8 net només l'han carregat. Caldrà veure, no?, els castellers de Vilafranca com juguen. De moment tenen un programa tancat amb els dos castells de 10 i el 2 de 8 net, i també es guarden també la recàmera en el cas que el necessitessin, el 3 de 9 amb el Pilar, que enguany tampoc hem vist a plaça. Però vaja, tenen al costat una colla vella dels xiquets de Valls, que és la colla més en forma de la temporada, on per ventall tindria moltes opcions per revalidar la victòria que no aconsegueixen des de fa 18 anys. Aquí caldrà veure també unes baixes que han tingut de la passada Diada de Santa Tecla, com la reformulen, no? Però en principi els dos castells nets serien l'aposta de la vella, i a partir d'aquí veure si poden descarregar també el castell de 10, que enguany només els hi hem vist el 3 de 10 carregat i un 4 de 10 que se'ls va enfonsar fa 3 setmanes a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Aquestes dues colles, Vilafranca, la vella, jugarien una mica el frec a frec final, no? Les dues colles que tenen moltes més opcions per endur-se la victòria, però al costat també hi tenim una colla jove, xiquets de Valls, que pot ser una mica la gran tapada, però la que compta amb els castells que tenen més valor, perquè els castells nets estan més puntuats, i les joves, veient el 2 de 8 net, un castell que l'ha descarregat aquesta temporada en 3 ocasions, i també està assajant el 4 de 9 net, un castell que també en anys passats l'havia descarregat, i un 3 de 9 net, castell que mai ha fet ningú, però que en les últimes setmanes s'ha intensificat les proves al local d'assaig, i és un castell que la Joves té moltes ganes d'aixecar la mà per primera vegada. Si la Joves aconseguís aquesta actuació dels tres castells nets, tindria, jo crec, la victòria del concurs, però tenint en compte que són castells molt complicats, és ara mateix potser una utopia pensar que la Joves ho pogués descarregar tot, no? Però vaja, no es descarta res, la Joves també ha assajat el 5 de 9 per si necessités sumar, però és veritat que els del carrer d'en Gassó tenen una gamma extra més limitada. I la quarta colla, que potser tindria alguna opció per guanyar, tot i que després de Santa Tecla les seves opcions van baixar, és la Jove de Tarragona, però que té alguna opció, no dic només de guanyar, sinó també de fer podi, no? Ha carregat el 3 de 10, l'objectiu seria descarregar-lo, té castells com el 4 amb el Pilar, el 4 de 9 amb el Pilar o el 5 de 9. Si les altres colles fallessin, hi hauria opció també de colar-se a les posicions capdavanteres. Però vaja, és una mica un concurs obert, no?, amb aquesta normativa dels castells carregats i també com hi arriben les colles amb aquests objectius, doncs seria un concurs a quatre colles pel triomf final.
Aquestes serien les quatre colles que podrien aspirar al triomf. També tenim dues colles que a priori haurien de portar gamma extra, com serien Capgrossos de Mataró i Castellers de Sants.
Sí, així és. Colles que potser juguen a un altre nivell de la competició, no?, però també amb opcions de portar castell de gamma extra. De fet, aquesta temporada són formacions que ja els han fet, no?, Capgrossos de Mataró a la Diada de les Santes van descarregar el 2 de 9, objectiu també pel concurs. També van fer dos intents desmuntats de 5 de 9, un castell que l'any passat van descarregar per primer cop a la història. Seria l'opció també de portar-la a la Tarraco Arena Plaça i seria també el 3 de 9, no? Seria aquesta actuació dels mataronins, una colla en l'alça en les últimes temporades i en opcions de col·locar-se quarta, fins i tot tercera en el cas que les colles fallessin. Però vaja, és una colla que per la victòria no hi lluita, però amb l'objectiu de fer un bon paper a Tarragona. I els Castellers de Sants, una colla que aquesta temporada, el 2 de 9, ja el van portar al mes de juliol a Tarragona, a la Diada del Pla de la Seu, i també la setmana passada el van poder descarregar a la Diada de la Mercè local. En aquests moments els Borinots són la colla més en forma de Barcelona i opcions del 3 de 9 al 4 de 9 i repetir aquest 2, en principi el 5, que també estan treballant. No arriba pel concurs, arribaria més endavant en diades com la de Tots Sants de Vilafranca o la Diada dels Minyons de Terrassa del 18 de novembre, on també hi participaran.
Seguint amb el mateix diumenge, hi ha colles que ja acostumaven a ser clàssiques en aquesta jornada que potser no arriben al seu millor estat de forma, com poden ser els Castellers de Barcelona, Castellers de la Vila de Gràcia o Xiquets de Tarragona.
Sí, precisament tres colles que han canviat de cap de colla amb la temporada ja començada. Els Xiquets de Tarragona, abans de Santa Tecla dimitir el seu cap de colla, el Sergi Feijó, es van trobar embolicats amb una crisi interna. Ho van saber solucionar la Diada de Santa Tecla descarregant el primer castell de nou de la temporada, el 3 de 9. Ara els Xiquets estan comandats per una junta gestora. L'objectiu dels matalassers seria fer la tripleta màgia i acabar la temporada. Després encara tindran algunes diades com bonament puguin, no? Castellers de Barcelona, també passada la Mercè, el seu cap de colla, el Jordi Planes, també va presentar la dimissió. El 5 de 8 hi van perdre la confiança la passada Diada de la Mercè i ara doncs caldrà veure si poden descarregar aquest 5 i fins i tot tampoc es descarta que puguin anar amb el 3 de 9 uns Castellers de Barcelona que es presenten al concurs sense haver assolit cap castell d'aquesta categoria. I els Castellers de la Vila de Gràcia, que també van canviar de cap de colla, però ho van fer a mitjans de juny, van ja completar un castell de 9 a la seva festa major a Gràcia el mes d'agost, però a la Mercè tampoc van acabar de trobar el gust. Veurem, és una colla com els de Gràcia estan treballant tant el 5, tant el 3 de 9, com el 2 de 8, tampoc es descartava el 4. Després del concurs encara tindran algunes diades per poder també comprar de la tripleta. Però sí que són tres colles que durant la temporada han estat molt irregulars, amb problemes interns dins de la tècnica, i aquí caldrà veure també com juguen el paper en el concurs de diumenge.
Per acabar el repàs de diumenge ens quedarien els Marrecs de Salt, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers de Sabadell. No sé si alguna cosa destacada d'aquestes tres colles.
Bé, Sabadell per la Festa Major ja va carregar el 4 de 9. L'objectiu és descarregar aquest 4 i també afegir l'estrena del 3, un castell que l'any passat els sabelluts ja van aconseguir. També tenen pendent l'estrena del 7 de 8. Serien els paràmetres en què es mouria la colla que dirigeix la Bea Jiménez. I les grans dues novetats de diumenge, no? Uns marrecs de salt que han demostrat que poden fer Castells de Nou. Aquesta temporada ja van descarregar el Castell de Nou a principi de temporada a la diada de trobada a l'eix transversal que es va fer a Salt i després també el van carregar a la Festa Major de Vic. Els de Salt tenen el 3 de 9, el 2 de 8 i el 5 de 8 com objectius. El 4, en principi, 4 de 9, que encara no han fet mai, arribaria més endavant. I els castellers de Sant Cugat, que enguany han carregat el 3 de 9, una colla que l'any passat aconseguia fer els primers castells de 9 de la seva història, doncs també intentaria descarregar aquest 3, un 3 que van carregar a la Festa Major, acompanyat també del 5 de 8 i del 2 de 8. Serien, doncs, aquesta, que les 12 colles participants a diumenge, les 12, tenen opcions d'almenys fer un castell de 9.
Clar. I la pregunta per la jornada del dissabte seria si també veurem castells de 9. De fet, l'any passat s'estrenaven els castells de 9 a la jornada del dissabte amb els Xiquets de Hansú i els Xicots de Vilafranca. No sé com està el mercat de castells de 9 per la jornada de dissabte, on hi participen 19 colles, que déu-n'hi-do.
Sí, són 19 colles. Recordem que els Xiquets del Serrallo, pel fet de ser una colla de Tarragona, tot i no entrar per mèrits propis de la diada de dissabte, es classifiquen per ser colla organitzadora. Bé, els Xiquets de Reus serien la colla que té més opcions de portar el castell de nou a la jornada de dissabte. Reusencs, que ja el van descarregar fa dues setmanes a la Diada de Misericòrdia, també és una colla que ja ha fet el 5 de 8, el 2 de 8, i doncs una actuació similar a les que fan les últimes colles que et comentava abans de diumenge, no? També hi ha els moixiganguers d'Igualada, formació que està treballant també el 3 de 9, enguany ja ha fet dues vegades el 5 de 8, també ha fet el Pilar de 6, el 2 de 8 també l'ha dominat molt. És una mica la disputa entre Reus i Igualada per la victòria de dissabte. També tindríem un Xicots de Vilafranca, que tot i que aquesta temporada no han pogut fer ni tan sols el 2 de 8, el 3 de 8 en aquest moment és el seu millor castell, van ja demostrar la diada de vigília de Sant Fèlix un intent, jo crec, de Salvador de 3 de 9. De fet, parlant una mica amb els seus tècnics, em deien que podria arribar al 4 de 9, però el 2 de 8 sembla que no. Per tant, seria una actuació del Xicots de 3 de 8, 4 de 9 i 2 de 7, no? Caldrà veure també aquest 4 com funcionen els darrers assajos. I després ja tindríem colles com Sant Pere i Sant Pau, Bordegassos de Vilanova, Segals d'Osona, amb opcions de fer 5 de 8 i 2 de 8, no? I fins només entre dues i tres colles a fer castell de 9 i a partir d'aquí hi ha molts castells a la gamma alta de 8, castells de 8 bàsics i dosos de 7, també, que colles com Nois de la Torre, Xiquets del Serrallo, serien també colles que optarien per fer el 2 de 7 a la jornada de dissabte.
En tot cas, és una jornada de dissabte que en molt pocs anys ha augmentat molt de nivell, perquè els Bordegassos, per exemple, se la van endur fent només entre cometes, 2 de 8, 3 de 8 i 4 de 8.
Sí, ara mateix per guanyar la diada de dissabte necessites, jo crec, castells superiors, necessites el 7 de 8, necessites el 5 de 8, necessites el 3 de 9, no? Ja no et val aquesta tripleta de 8, que sí que és veritat que fa el 2012, el 2014, eren castells, la tripleta de 8 que et podia donar la victòria, sobretot es veien duels amb castellers de Sant Cugat, Bordegassos, Segals, colles d'aquest nivell que tenien el 2 de 8 com a màxim castell, però sí que és veritat que ha augmentat de nivell i ara ja el dissabte els castells de 9 bàsics ja són una realitat.
Perfecte, doncs David Prats, periodista casteller, moltes gràcies i a gaudir del concurs.
A vosaltres, moltes gràcies per trucar.
Una abraçada, vagi bé.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
I el programa d'avui, com us dèiem, està molt centrat en aquest concurs de castells i també ho estarà la banda sonora que ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. Hem parlat amb el David Prats i aviat parlarem amb la Esther Roca, una de les directores del concurs de castells, però abans escoltarem els Strombers amb la cançó Tocant el cel amb la mà.
Amb la faixa sota el braç i la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà.
I toca el cel amb la mà.
Finets i pel mig tornaran a baixar i toca el cel amb la mà.
I toca el cel amb la mà.
Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs.
De pressa va bé, està ben quadrat. Es col·loca en dosos, la canalla arriba dalt. L'encotxador s'ajup, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor, on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega en mig de suor,
que es té descarregat.
I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà.
I toca el cel amb la mà.
Finets i pel mig tornaran a baixar i toca el cel amb la mà.
I toca el cel amb la mà.
Amb pit i collons ja l'hem descarregat. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, abraçats ens trobaràs.
Hey! Hey! Hey!
Els castells són força, equilibri, valor i seny. Els castells són rauxa quan els descarreguem. Els castells són força, equilibri, valor i seny. Patrimoni de la humanitat.
Esther Roca és una de les dues directores del concurs de Castells i parlem amb ella per saber com s'està preparant aquesta nova edició del concurs de Castells de Tarragona. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Quan us comenceu a posar a treballar per una edició del concurs de Castells?
Doncs mira, si vols que et sigui sincera, la veritat és que el concurs de Castells no para. El concurs de Castells d'enguany, que es celebra, bueno, ja vam fer la primera jornada a Torredembarra el passat diumenge, i ara tenim dissabte i diumenge a Tarragona. Dilluns no, perquè segurament descansarem, però dimarts ja ens tornem a activar de cara al concurs de 2 anys. És un esdeveniment molt gran que requereix de molta preparació.
Clar, sobretot per les dues jornades d'aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, quin desplegament de personal feu des de l'organització?
Doncs bé, hi ha un equip molt gran de gent. Penseu que és l'esdeveniment segurament més gran i més compactat que es fa a la ciutat de Tarragona. Tenim un desplegament segurament entre tots els departaments d'unes 150 persones treballant, tant dissabte com diumenge. Aquí tenim en compte doncs, tant Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Mossos, la gent que tracta en premsa, Seguretat Privada, bueno, tot un seguit de personal que fa que aquest engranatge tan gran acabi funcionant i tothom es pugui dedicar a fer la seva feina el més, tranquil·lament possible.
Una de les novetats de fa 2 anys va ser la Diada Internacional. Amb quina voluntat es fa aquesta diada? Quines característiques té i quan la podrem veure?
Bueno, una mica la idea de la Diada Internacional, que es podrà veure el proper dissabte, bueno, aquest dissabte, dia 6, a les 12 del migdia, a la plaça de la Font. Una mica la voluntat és que el concurs de castells no es limiti tan sols a les jornades que es desenvolupen directament a l'ETAP. Els castells són una part molt generosa que tenim, que per sort podem gaudir aquí a Catalunya, i que és molt plural, i cada cop detectem més que els castells van més enllà del que és el propi espai. Llavors és una mica la voluntat de mostrar que aquests valors tan importants que tenen els castells van més enllà de les pròpies fronteres que tenim.
Enguany a més tenim convidada especial com és la Moixeranga d'Algemesí.
Sí, correcte, ens fa una especial il·lusió. Amb la Moixeranga d'Algemesí tenim tracte de fa anys. No oblidem que d'alguna manera les torres que ells fan no deixen de ser els orígens dels castells, ara farà 200 anys, i d'alguna manera ens fa una especial il·lusió que ells vinguin, i em consta que a ells també els fa una especial il·lusió venir a Tarragona a mostrar les seves torres.
Personalment, tu, Esther, fa des del 2012 que fas la funció, podríem dir, de cap de plaça.
Bueno, nosaltres diríem més directora castellera. Cap de plaça és una figura més de, segurament, de les diades més tradicionals que fem a la ciutat. A Tarragona, els castells és una cosa que ens creiem moltíssim. Per sort tenim quatre colles molt, molt potents i molt treballadores. I llavors el concurs directament, diríem, directora castellera, que d'alguna manera és la persona o la figura que fa que tot el tema casteller funcioni. És a dir, tenim molt important, o com a premissa, és que les colles castelleres puguin venir a fer castells, que al cap i a la fi és la seva feina, i que tot el que envolti a la diada castellera, en aquest cas, o al concurs, no se n'hagin de preocupar.
Perquè per la gent que ho desconegui, teniu una direcció del concurs, podríem dir bicèfala, no?, amb tu i amb el Xavi González.
Correcte, sí.
Com funciona aquesta direcció bicèfala?
Bueno, el Xavi porta més de part més tècnica, segurament, més de visió global del concurs, més de part general, i jo porto més de part castellera. Les colles castelleres, penso que són 42 colles les que participen directament al concurs, que requereixen d'una atenció que, a més, creiem que és important donar-los durant no només aquests últims dies de concurs, sinó durant tot l'any, perquè nosaltres, com us deia abans, durant 2 anys treballem al voltant d'això, ja sigui amb la taula de puntuacions, ja sigui amb les normes bàsiques o amb el protocol, i això sovint requereix dubtes. I, bueno, treballem molt conjuntament, per sort el Xavi i jo fa molts anys que treballem junts i que ens coneixem molt bé, i, bueno, segurament aquesta és la part positiva de tenir dues direccions.
En tot cas, sí que tu des del 2012 estàs vinculada directament a l'organització, correcte?
Correcte.
Com ha canviat el concurs de castells des de l'edició del 2012 fins la del 2008, la d'enguany? De fet, farà 4 edicions que ets a l'organització.
Bueno, jo crec que el concurs, per ell mateix, s'ha fet gran. El concurs és un esdeveniment que crec que s'ha anat fent gran ell sol, segurament molt per la feina de les colles. Les colles, no oblidem, que venen a fer la seva màxima actuació, se la creuen moltíssim, llavors tota la feina que ells porten fent durant temps, assajos, es demostra aquell dia, però també amb la premsa que assisteix, amb el públic que vol venir al concurs. Doncs, bueno, d'alguna manera jo crec que el concurs s'ha fet gran. No és el concurs que havíem fet amb molt bona fe i, evidentment, amb molta feina darrere també, que s'havia fet anteriorment al 2012. Anteriorment al 2012 hi havia una gent treballant, que va treballar molt bé i que d'alguna manera va marcar la base d'on estem ara.
Deies que la teva funció principal és que les colles vinguin a Tarragona o a Torredembarra a fer castells. Quins són els dubtes que tenen les colles en aquests dies previs, sobretot, a la competició?
Bueno, pues moltes coses, des de l'hora de convocatòria, a on han de descarregar els autobusos, com entraran, molt també, per exemple, els espais de canalla que habilitem. La canalla és molt important, tota la colla és important, però la canalla se li ha de donar una espècie d'atenció, per tant, en quin espai de canalla tindran, quina disposició tindran. Pensem que són moltes hores i que, d'alguna manera, hem vingut que els castells estiguin el més a gust possible. Llavors, dubtes, doncs diversos. Diversos, si hi ha entrades, no hi ha entrades, si poden acreditar algun fotògraf o no, una mica tot, doncs, entenguem que cada colla, evidentment, té la seva preocupació. Les colles també són molt grans i porten molta gent al darrere i han donat les explicacions als seus castellers. Llavors, és intentar que això sigui fàcil i que ho tingui tot previ perquè aquell dia s'hagin de dedicar només doncs, a arribar a plaça, bueno, només, que ja és molt, vull dir, sí. Arribar a plaça i fer els millors castells que puguin.
Deies, és una jornada castellera habitualment molt llarga, no sé si des del teu punt de vista pots veure factible que aquesta diada es pugui escurçar una mica més o ja estem gairebé al límit del que es pot escurçar?
Jo crec que el concurs, una cosa important, és que en cap moment deixen de passar coses a plaça. El concurs, això sí que és veritat que ho han treballat moltíssim i de cara al públic, però també als castellers, és important que hi hagi un ritme àgil. Sí que és cert que dura, però també hem de tenir en compte que diumenge hi ha 12 colles i dissabte n'hi ha 19, i a Torredembarra n'hi havia 11. Per tant, això és evident que requereix un temps. Crec que és important, insisteixo, que en cap moment es pari i que el públic no entengui què està passant o que les pròpies colles no entengui què està passant. Si quan acaba el concurs valores quantes construccions s'han fet, quins castells s'han intentat i amb el temps que s'han fet, la veritat és que se'n faria amb creus. Vull dir, a vegades diades tradicionals, vull dir, a plaça, que duren aquest temps i són menys colles. La veritat és que les colles, a més, fan un esforç molt gran d'estar enxufats tota l'estona i no perdre el temps.
Per la gent que no pugui anar directament a plaça, sobretot diumenge, perquè no queden entrades, per dissabte sí, als afores de l'ETAP hi seguirem trobant pantalla gegant i fira de productes castellers?
Sí, correcte, tant dissabte com diumenge trobaran la fira de productes castellers i la pantalla per seguir directament el que sigui passant a la plaça. Fira també mitjançant la web del concurs de castells es podrà seguir el concurs en directe i també a través de la xarxa.
Ja per anar acabant, deies que és segurament un dels aparadors castellers més grans que tenim al llarg d'aquests 2 anys. Quants mitjans estan acreditats i quin és l'impacte que es preveu d'aquest concurs?
Pues ara, sincerament, m'adaptes una mica perquè no tinc els números davant, però pel que recordo de les últimes converses que hem tingut amb la responsable de premsa, la Núria Jaques i amb el Javi Capdevila, hi ha al voltant d'uns 150 periodistes acreditats, d'uns 80 mitjans.
Que déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, el que és curiós també és que ens venen mitjans de tota la part del món, vull dir, no només a nivell local o a nivell nacional, sinó gent que te'n faries creus, que siguin conscients del que és un castell i de com funciona, pues és així, i venen amb moltes ganes de cobrir-ho i amb coneixement, sobretot, que no és allò de vinc a cobrir, vés a saber què. És un aparador molt gran i que a nosaltres ens fa molt contents.
Perfecte, doncs, Esther Roca, directora del concurs de castells, moltes gràcies i molts ànims amb aquesta recta final que us queda ja sobre per les jornades de dissabte i diumenge.
Vinga, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Adéu.
Thank you.
I acabem d'escoltar la muixaranga del Gemesí amb una cançó, amb una versió que fa el grup La Fúmiga, amb el Pere Joan de la Gossa Sorda. Recordeu que podreu veure la muixaranga del Gemesí a la Diada Internacional del Concurs de Castells dissabte a les 12 del migdia a la plaça de la Font de Tarragona. Ara tanquem la carpeta del concurs de Castells i anem a escoltar un dels finalistes del concurs Sons de la Mediterrània. De fet, escoltem el Roger Andorrà amb el seu projecte que porta per nom Electrogralla, i com que avui sí que dèiem que el marc de referència era el concurs de Castells, escoltem el Toc de Castells, però amb aquesta versió que fa el Roger Andorrà amb el seu projecte Electrogralla. Un dels projectes finalistes a la final del concurs Sons de la Mediterrània és Electrogralla, del Roger Andorrà. I per saber com ha sortit aquest projecte i parlar una mica de tot plegat, el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Roger.
Ei, bon dia, què tal, com estem?
Quan comença la teva vinculació al món de la gralla?
Buah, la meva vinculació amb el món de gralla comença des de ben petit amb la colla gegantera del meu poble, que és Sallent, a la comarca del Bages.
I d'aquesta primera introducció al món de la gralla que acostumen a ser les colles geganteres, com ha anat evolucionant?
Bé, d'aquesta primera introducció vaig començar a conèixer el món de la gralla doncs, a través del que és aquesta colla gegantera i el vaig anar aparcant fins que vaig anar a la universitat a fer la carrera de musicologia. Allà, fruit de fer pinya amb uns companys de la universitat, vam començar a fer un grup de gralles, rotllo per passar l'estona amb uns companys, no? I de mica en mica, aquest grup de gralles, fruit de fer bona feina, ens vam anar obrint camí dins del sector i vam crear el grup de gralles dels laietans. I fruit de penjar un vídeo al YouTube, de cop i volta vam començar a sortir pels mitjans de comunicació i vam tenir així com un boom ferotge dels medis de comunicació. I bé, arrel d'aquest boom me'n vaig adonar clarament que calia retornar-li a l'instrument tot el que m'havia donat. I en aquest retorn vaig començar a entrar a l'ESMUC, a fer les proves d'accés, vaig entrar a l'ESMUC, i com a projecte final d'ESMUC creu el que seria electrogralla, que és a través d'una microfonia a què el so de la gralla es modula per uns pedals de modulació sonora i de loops que repeteixen el que jo faig, i arrel d'aquí creu aquest nou projecte que porta per nom electrogralla.
Clar, podríem dir que tant els laietans com ara electrogralla són dos projectes en què la gralla passa pel filtre potser de la música més del segle XXI.
Exacte. Bueno, és que els dos projectes estan tallats per un mateix patró, que és de portar allò tan vell, allò antic, cap a algú nou i a algú actual.
Deies que aquest electrogralla ha estat el teu projecte final de l'ESMUC. No sé com va ser l'acollida.
Bé, l'acollida, bé. Jo crec que ha tingut molt bona rebuda. Com a mínim és algú nou. És una finestra que com a final la deixes oberta i a partir d'aquí que passi aire nou i que el prengui qui vulgui, aquest aire. Vull dir, jo crec que com a aire nou, penso que la gralla dins l'electrònica actual era una cosa que no s'havia fet encara, que faltava per obrir, i jo crec que, bueno, pot agradar, pot no agradar, però segur que no deixa indiferent, que és el que jo estic buscant. I també hi ha un munt de feina i un munt de reconeixement a darrere i un munt de treball conjunt amb persones que realment que estimen la cultura popular i que estimen l'electrònica. I de la barreja d'aquestes dues coses en surt el fruit d'aquest nou projecte.
A més, aquest nou projecte és un dels finalistes al concurs Sons de la Mediterrània, que té la final dins de la Fira Mediterrània de Manresa. No sé si tu esperaves i com ha estat tot plegat.
Doncs no. Bueno, ha sigut un goig veure-hi, saps? Vull dir, sé que quan van tancar el que seria les inscripcions va ser, bueno, inscric això, però això encara era un projecte, entre cometes, embrionari, perquè estava acabant el projecte, encara no estava tancat del tot, i va ser, bueno, jo tiro l'am a veure si pica la cosa, val? Perquè estava molt, molt, molt a l'embrió, vaig penjar unes maquetes que tenia molt velles de quan començava el projecte, i va ser, bueno, si cola, cola, però no t'agafaran pas, ni molt menys, hi ha coses molt, molt interessants a nivell de cultura popular, i a nivell de tradi, i a nivell de folk del poble. I vaig pensar, dic, no t'agafaran pas, però tu tira-ho, perquè el noi el tens, si més no algú et coneixerà o algú li ressonarà això. I la veritat que quan em van trucar i em van dir que realment era finalista, tot plegat, va ser una gran sorpresa i un gran luxe ser-hi. I ara és un ramar a compte corrent a veure si podem fer-ho el millor possible.
Clar. No sé si, a part d'aquesta participació a la Fira Mediterrània, ja tenies previst intentar fer alguna espècie de disc o ja es veurà?
Bé, això és algú que ja es veurà. El que sí que tenia al cap, jo el que tenia al cap quan vaig fer la inscripció era d'acabar el projecte amb la màxima dignitat possible. Vull dir, de fet, és un projecte amb el que he passat un munt d'hores, he treballat amb professionals com el Llibert Fortuny, amb el Marcel Caselles, gent que realment m'ha apoyat molt en aquest projecte, gent com el Daniel Carbonell, que és el meu professor de gralla, i jo el que tenia al cap era sortir de l'ESMUC amb un projecte amb cara i ulls que em donés projecció més endavant a la vida professional. I realment, un cop acabat l'ESMUC, veig que això ha tingut aquesta repercussió dins del sector i això és bo i és favorable tant pel sector com per mi, perquè són dues coses que són recíproques. Vull dir, jo alimento el sector donant un nou aire a aquest instrument i el sector m'ho ha retornat d'aquesta manera. Vull dir que realment és un goig, és un plaer.
Estem obrint noves fronteres amb el món de la gralla, perquè pensava fa, deu ser un parell d'anys, hi havia també el Criatures aquí als Sons de la final del concurs Sons. No sé si tens aquesta sensació, que estem trencant potser una mica els estereotips que a vegades hi havia lligats a la gralla.
La gralla a principis del segle XX ja va viure una edat d'or i jo crec que a principis del segle XXI l'estem tornant a viure. Vull dir, jo crec que aquest instrument, en cosa de 10-15 anys, ha evolucionat més que en tota la seva història, quasi bé. Vull dir, amb la qual cosa li estem donant una projecció que mai havien tingut i està arribant a uns llindars i a uns llocs que mai hi havia sigut perquè encara no estaven inventats, amb la qual cosa intentar... Jo el que pretenc sempre és intentar normalitzar l'instrument, igual que el que faries amb un teclat, amb un piano, amb un saxofó, intentar-ho fer amb la gralla, o amb un clarinet, o amb qualsevol altre instrument. Per què no? O sigui, per què no fer-ho amb la gralla? Si té unes qualitats iguals o millors que alguns instruments dels que t'acabo de citar.
Deies que tu el que volies era acabar aquest projecte amb la màxima dignitat. A part de la Fira Mediterrània, et podrem veure en algun lloc més?
Home, doncs sí, a veure, el 29 de novembre estic a l'Auditori de Cabrianes, el 2 de desembre a l'Auditori d'Artés, i de cara al 2019 també tinc coses tancades que encara no us puc avançar, però també hi ha coses que s'estan tancant i estan acabant de donar el seu fruit, i jo crec que serà molt bonic i molt divertit poder ser-hi.
Perfecte, doncs, Roger Andorrà, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta i molta sort a la final del concursons.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Una abraçada.
Moltes gràcies, un merci.
Cantaves de cançons, clarinets, flabiols, tibles i xeremies, violins i trompetes, tenores, fiscons.
El concurs de Castells és la cita de cultura popular més destacada a les nostres comarques d'aquest cap de setmana, però tenim algunes altres cites destacades que tot seguit repassem. Així, a Vilallonga celebren la Fira de la Mare de Déu del Roser. Aquest cap de setmana en concret destaca el concert i festival Fot-li Gasto, que encapçalen els valencians Zoo, i on també podreu escoltar el grup Su, a Bemba Saoko i a un punxadiscos. I una cinquantena llarga d'activitats omplien de festa la cinquena edició de Vitrum, el festival a l'entorn del vidre artesà que celebra a Vimbodí aquest cap de setmana. La festa està inclosa al catàleg oficial de Fires Monogràfiques d'Artesania de Catalunya i compta amb propostes per a un públic ampli, com vidries en directe, un mercat d'artesania, tallers infantils, vermuts populars, tastos i concursos i visites als museus del vidre de la vila. Pel que fa a la música, aquest Vitrum comptarà amb un total de 4 actuacions musicals a càrrec de Joan Reig, Maria Jacobs, Alexandra Bonanit i Cover H.
Equipada amb timbals, amb llicència de ritmes, expedida en despatx.
En aquest festival Vitrum de Vimbodí, una part essencial de la festa són les demostracions en directe de vidre bufat, a càrrec de destacats mestres vidriers vinguts d'arreu. Enguany podrem veure l'Igor Obeso de Guipúscoa, el Diego Rodríguez de Segovia, el Rafa Abdón de València, el Ferran Collado de Barcelona i el Paco Ramos de Vimbodí i Poblet. I un any més, la creació també en directe d'una peça gegant de gel a càrrec de l'escultor barceloní Ivan López serà un dels atractius d'aquesta festa.
Com si els la terra sona sin el bar musical de manera quotidiana i natural.
L'actriu Sílvia Bel serà la vidriera d'honor d'aquesta edició i recollirà la peça de vidre que l'acredita com a tal en un acte públic dissabte a la tarda. Vitrum també inclou com a novetat la participació de l'alabastre de Serral com a artesania convidada, com a reconeixement pels 100 anys del primer taller modern d'alabastre en aquest municipi veí de la Conca de Barberà. L'alabastre arribarà al Vitrum de la mà de l'artesà Isidre Magre, que farà peces en directe, i del comissari de l'any Alabastre Serral, l'historiador de l'art Damià Amorós, que exposarà als assistents el secret d'aquest material.
És el torn de...
Ai, 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 la copla completa. Al Vitrum tampoc no hi faltaran els contacontes, el tradicional concurs de beure amb porró, els menús temàtics en diversos restaurants, una exposició vinculada al vidre i l'activitat Abraça't, que té com a marc el carrer de les Abraçades, un dels més estrets de tot l'estat. Al llarg dels dos dies també el Museu i Forn de Vidre esdevindrà l'epicentre de la festa amb visites a la col·lecció de vidre antic i demostracions vidrieres al seu taller. Enguany, a més, el públic podrà gaudir d'un remodelat museu amb nova botiga i espai per veure les exhibicions del mestre vidrier. Anem arribant al final del programa d'aquesta setmana, però us havíem promès una banda sonora castellera al llarg de tot el programa i, per tant, per anar-nos aproximant al final d'aquesta horeta de programa, escoltem el grup Nou Son amb la cançó Enxaneta.
I energia de mil mans, vaixell mocador per superar el perill d'entrar en casa ben bé, que s'enfila amb tu l'essència de la unió feta a poder.
Per tu reixes, per tu poses i ho fas amb tot coratge i t'elevas i empunyes el que és el nostre missatge.
Que avui som el que tenim i junts seran gegants, que tenim tot el que ens queda ben guardat entre les mans.
I quan arribis al nivell
amb aquesta enxaneta de Nou Son, ara sí que arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar aquest i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.espluga-fm-ràdio. www.radiofestacultura.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Que passeu un molt bon cap de setmana. Molta sort a totes les colles, al concurs de Castells. Salut i molta festa. Ens anem amb el Toc de Vermut, també una cançó prou tradicional pel que fa al fet casteller, en aquest cas interpretada per The Bombins.